Bon dia. Algunes cases de l'avinguda Sant Jordi d'Olot pateixen esquerdes a causa del pas de camions.
L'informatiu del migdia.
Evidentment, el desgast del ferm és important. I el problema aquest de les tapes que et comentava, pensa que quan els camions passen buits i van picant a la tapa, això és un... I inclús hi ha vibracions, hi ha cases amb esquerdes. Hi ha cases que han de tancar doble porta.
És un dels portaveus de No és un vial, ton torner, en declaracions als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot. L'impacte de les rodes sobre les tapes de les clavegueres provoquen vibracions i afectacions a diversos immobles. Famílies de la zona s'han vist obligades a instal·lar dobles portes a casa seva per evitar aquest deteriorament. Des de l'associació No és un vial insisteixen que això és només una petita mostra del seu dia a dia i exigeixen frenar el nombrós pas de camions perquè veïns de la zona no es vegin obligats a marxar. De seguida coneixem el detall d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 17 de febrer de 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
La inflació dels preus provoca traves a la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron.
Aquesta àrea, impulsada per la Fundació Albert Bosch, costarà 7 milions d'euros, un milió més del que estava previst com a conseqüència de l'increment de costos. El director de comunicació de Noel és Jordi Port.
S'ha vist impactat per la inflació de preus que estem vivint tots, i de 6,1 milions d'euros ha passat a dia d'avui a una actuació que ascendeix a 7,2 milions d'euros.
La Garrotxa tindrà més educadors ambientals als espais naturals més freqüentats.
Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, al programa La Finestra de la Televisió.
Per tant, en aquells espais on sabem que s'acumula molta gent en determinats períodes de l'any, ja sigui temporades de bolets, temporades de tardor, temporades d'estiu, els gorgs, hem anat dotant de guardes, hem anat dotant d'educadors.
El Parc per a Gossos d'Olot entra en funcionament aquest dilluns.
Falta acabar de reparar un punt d'aigua i afegir senyalització. L'espai compta amb 1.000 metres quadrats de superfície i té una zona reservada per animals en període d'aprenentatge. El regidor de Serveis Urbans és Daniel Sallabona.
Que dins del mateix recinte hi ha un, podríem dir, com un subapartat, no? Hi ha un petit recinte que també està pensat per gossos que estan iniciant aquest procés de socialització.
En cultura, el Carnaval Infantil arriba a Olot aquest dissabte.
I ho fa recuperant la cercavila, que s'havia perdut durant la pandèmia, i tancaran la festa del Parc Nou amb un espectacle pels més petits. Oriol Bassols és un dels membres dels espais de la Garrotxa.
Sempre els nens més petits de la família, doncs, quedaven una mica més apartats perquè, doncs, en el Carnestoltes hi participaven les comparses i tots.
I en esports, ara toca guanyar davant l'afició.
És el repte de la Unió Esportiva Olot, que buscarà la segona victòria consecutiva diumenge a casa contra la Penya Deportiva. El segon classificat fa més de 4 mesos que no celebra 3 punts a l'estadi municipal. El tècnic dels olotins és Albert Blázquez.
Sí, estaria bé per la gent i per tots els que venim a l'estadi cada setmana, no? I també, doncs, per enviar un missatge a la gent que potser ha deixat una mica de venir.
I també en esport saltarem a la piscina per parlar de waterpolo.
El Club Natació Olot vol assegurar la segona posició en la primera divisió catalana de waterpolo. Els jugadors de Jan i Bert visiten aquest dissabte el Caldes de Montbui en un partit clau si volen acabar la lliga entre els dos primers.
Hi ha temporades que les coses surten millor, hi ha temporades... Si tu t'ho deixes tot, com ens ho vam deixar nosaltres el dia del cap d'aquest partit del cap de setmana passat, i ho intentes fins al final, fracassar no crec que fos la paraula.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem com sempre en l'àmbit nacional i internacional. La Fiscalia aplica malversació agreujada a Jové i Salvador i els demana 7 i 6 anys de presó.
També els demana 32 i 27 anys d'inhabilitació, mentre que per a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un any d'inhabilitació per desobediència greu.
16 hores de reunió sense badar boca. Els lletrats de justícia mantenen la vaga.
Acaba sense acord la reunió entre el comitè de vaga i representants del ministeri, que va començar a les 5 de la tarda i ha durat durant tota la nit.
En successos, 5 detinguts per la mort d'un tret al cap d'una dona embarassada a Castelló.
El tret que va impactar taxi d'actamen en la dona l'hauria fet la seva parella enmig d'una baralla. Es descarta que sigui un atac masclista.
Ja en l'àmbit internacional, l'Ucraïna ordena l'evacuació de l'estratègica ciutat de Bakhmut pels bombardejos russos.
A la ciutat estratègica per a l'avançament rus en la conquesta de Donetsk hi queden uns 6.000 civils.
Tesla revisarà més de 360.000 cotxes per problemes en el programa de pilot automàtic.
El software de l'assistent a la conducció Full Self Driving Beta pot permetre que el vehicle actuï de forma insegura en interseccions, segons ha informat la companyia.
I Berlusconi absolt d'haver subornat 20 joves per mentir sobre les festes Bunga Bunga.
També ha quedat absolta la ballarina de 17 anys que ha centrat durant aquests 10 anys el cas de presumpta prostitució de menors per part de l'exprimer ministre.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps no canviarà. Per tant, el cel, respecte a ahir, menys ennuvolat, ahir hi havia núvols alts i mitjans, doncs avui gairebé serè, i també el cap de setmana. La temperatura en tendència a pujar. Avui notarem poc, potser un grau més de dia. La nit ha estat freda, amb gelades, glaçades a moltes valls interiors, inversió tèrmica, però també la muntanya ha fet fred, 3 sota 0 a Núria, Ripoll 2 sota 0, a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres, 3 sota 0, a Girona entre 0 i 3 sota 0, a Caldes de Malavella 4 sota 0 i la més baixa d'As, a la Cerdanya, amb 9 sota 0. Molt fred aquesta matinada, però després de dia amb aquest sol puja ràpidament la temperatura i, per tant, entre el dia i la nit hi pot haver més de 20 graus de diferència, l'amplitud tèrmica que diem. Tot això amb vents febles, amb bona visibilitat, després d'alguna boira o boirina matiner. Cap de setmana, de sol i de temperatura més suau, més primaveral de dia. Les nits fredes, encara amb glaçades, potser puja un grau o dos la temperatura, poc ho notarem. A les comarques interiors, prelitorals, seguirem sota zero. I destaquem aquests valors ja més alts de dia. Tant dissabte com diumenge, màximes de 15 a 18 graus i fregant els 20 graus en els punts que són doncs, una mica més càlids. Per exemple, també la Baixa Garrotxa, la zona de Mieres, Banyoles, podríem arribar als 20 graus de màxima, o Girona mateix. Dilluns tot igual. I la setmana que ve comença a canviar el temps dimarts-dimecres, alguna primera nevada al Pirineu, cap a 1.400, 1.200 metres, comença a baixar la temperatura i aquest canvi de temps podria ser més important a partir de divendres, quan podria fer molt més fred i fins i tot nevar cotes baixes. Veurem a quin nivell, però de moment establim uns 500 metres de cota de neu, tot i que falten encara força dies.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim ara la carpeta de temes de l'informatiu d'avui. Algunes cases de l'avinguda Sant Jordi d'Olot pateixen esquerdes a causa del pas de camions. L'impacte de la roda sobre les tapes de les clavegueres provoquen vibracions i afectacions a diversos immobles. Famílies de la zona s'han vist obligades a instal·lar dobles portes a casa seva per evitar aquest deteriorament. Des de l'associació No és un vial insisteixen que això és només una petita mostra del seu dia a dia i exigeixen frenar el nombrós pas de camions perquè veïns de la zona no es vegin obligats a marxar, informa Natàlia Moreno.
1.800 camions al dia, 54.000 al mes i 650.000 a l'any. Aquests són els camions que passen per l'Avinguda Sant Jordi, segons dades facilitades per l'associació No és un vial. En el marc del seu quart aniversari, l'entitat segueix reivindicant les males condicions que viuen degut al pas de vehicles d'alt tonatge, que entre d'altres molèsties provoquen desperfectes a les cases. Una altra de les conseqüències és el desgast de la via asfaltada el 2019 i que aviat requerirà d'una nova intervenció. El Departament de Territori va confirmar fa poques setmanes que dotaria d'una subvenció de 300.000 euros a l'Ajuntament d'Olot per reasfaltar l'avinguda aquest mateix 2023. Un dels portaveus de No és un vial, Ton Torner, explica als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot que el pas de camions ha obligat a que molts veïns hagin hagut de posar portes dobles a casa seva.
Evidentment, el desgast del ferm és important i el problema aquest de les tapes que et comentava, penso que quan els camions passen buits i van picant a nova etapa, això és un... I inclús hi ha vibracions, hi ha cases amb esquerdes, hi ha cases que han de tancar doble a porta.
Des de l'associació No és un vial van recollir 7.000 signatures en els seus inicis per reclamar la construcció de la variant, una infraestructura que suposaria el desviament de camions per l'exterior d'Olot i no per zones urbanitzades com l'Avinguda Sant Jordi. Torné explica que algunes mesures, com els radars, ajuden a reduir altes velocitats, però no eviten altres molèsties com les males olors dels camions.
La pudor del porc i les desfetes dels porcs, això amb el radar i amb tot el que tu vulguis, això no ho pares pas. Però sí que, i evidentment de dia, quan hi ha tant de trànsit, els cotxes evidentment no corren. Però esclar, allà, si un dia passeu de nit, veureu les velocitats que s'agafaven, inclús ara al carrer Portbou, la baixada també... Bueno, ens han dit que també hi ha uns estudis de posar un parell o tres de radars més en llocs.
Les conseqüències que implica viure al costat d'una avinguda on hi passen més d'un miler de camions al dia han provocat que algunes famílies marxessin del barri, un fet que Tontorné qualifica de molt trist.
Sí, hi ha alguns que sí, hi ha alguns que no poden marxar perquè tampoc tenen masses opcions, però bueno, jo crec que, esclar, això... algun cas sí que l'hem conegut, de gent que diu tu, hem trobat un altre puesto, pues, la gent... o que té la casa allà però té una hipoteca o ja està allà i no... És trist haver de marxar de casa teva.
Des de No és un vial segueixen reivindicant que s'han de fer accions per millorar la situació i veuen amb bons ulls la construcció de la variant d'Olot.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I la inflació dels preus provoca traves en la remodelació de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron. Aquesta àrea, impulsada per la Fundació Albert Bosch, costarà 7 milions d'euros, un milió més del que estava previst com a conseqüència de l'increment de costos. Després de la campanya de les ulleres de realitat millorada, ara llencen una nova iniciativa. Es tracta d'unes polseres intel·ligents solidàries, la venda de les quals anirà destinada a aquest projecte, informa Gerard Puigdemont.
El 2004 es va crear la Fundació Albert Bosch, que porta gairebé 20 anys impulsant projectes d'investigació mèdica infantil. Actualment, juntament amb la Fundació Aladina i la Fundació Small, tenen entre mans construir una nova àrea hospitalària d'oncologia i hematologia pediàtriques a la Vall d'Hebron. Aquesta nova zona tindrà més de 2.500 metres quadrats i es convertirà en un entorn confortable pels malalts, ampliant les habitacions i els espais comuns. Habilitarà espais per a les famílies, generant un clima més íntim i garantint més seguretat a l'entorn. El director de comunicació de Noel és Jordi Port.
Fa un parell d'anys que la Fundació es va, diguem-ne, involucrar en el projecte o en el repte probablement més ambiciós que ha tingut mai al davant, que és dur a terme la reforma integral de l'àrea d'oncologia i hematologia pediàtriques de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'objectiu d'aquesta reforma és situar Vall d'Hebron a nivell infraestructural al mateix nivell que té en l'apartat mèdic.
La inflació dels preus també ha trastocat els plans inicials de la Fundació Albert Bosch. Acabar la nova planta d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron costarà un milió d'euros més del que estava previst. Tot i l'augment de costos, el repte de la Fundació és començar les obres aquest abril mateix i que estiguin acabades a finals del 2024.
Estem parlant d'una actuació que fins a principis d'aquest any ascendia a 6,1 milions d'euros, però com tantes altres coses en els darrers temps, s'ha vist impactat per la inflació de preus que estem vivint tots, i de 6,1 milions d'euros ha passat a dia d'avui a una actuació que ascendeix a 7,2 milions d'euros.
Per aconseguir el milió d'euros que fa falta per completar la construcció de la nova planta d'oncologia pediàtrica de la Vall d'Hebron, la Fundació ha posat a la venda polseres intel·ligents solidàries. Es podran comprar a l'estadi municipal aquest diumenge en el partit entre la Unió Esportiva Olot i el Penya Deportiva o també al web realidadmejorada.org.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I seguim amb altres temes, i és que la Garrotxa tindrà més educadors ambientals als espais naturals més freqüentats. Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, al programa La Finestra d'Olot Televisió. És una acció que no està inclosa en el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat el 2021, però que s'ha convertit en una necessitat després de la pandèmia. La Generalitat vol dotar de personal aquests espais per tal de fer pedagogia, informa Roger Isern.
El Pla de Protecció del Medi Natural i el Paisatge de l'Alta Garrotxa regula les zones d'activitats com l'escalada, el bany o el barranquisme. Es tracta d'un document aprovat fa 2 anys i molt reclamat des de feia més de 2 dècades. L'augment de visitants en espais naturals de la comarca després del confinament ja va provocar que en èpoques d'estiu hi hagués la figura dels educadors informant els usuaris dels gorgs sobre el que podien fer i el que estava prohibit. Però davant la gran afluència de visitants durant els últims mesos, des d'Acció Climàtica, volen dotar de més personal espais com l'Alta Garrotxa. Ho explica la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
Per tant, en aquells espais on sabem que s'acumula molta gent en determinats períodes de l'any, ja sigui temporades de bolets, temporades de tardor, temporades d'estiu, els gorgs, hem anat dotant de guardes, hem anat dotant d'educadors i, sobretot, hem de conscienciar la ciutadania.
A Catalunya hi ha més d'un 30% de zones naturals protegides però no vigilades. Bernada reconeix que també s'ha de fer pedagogia a la ciutadania per incentivar el respecte a la natura. Remarca que, en el cas de la Garrotxa, la vigilància ha de ser pràcticament durant totes les estacions de l'any.
De fet, hi ha zones que tenen més freqüentació a la tardor i, per tant, irem reforçant aquests sistemes. A l'estiu sabem que els gorgs són la idea que té tothom, anem a passar una tarda a un gorg. Sabem que també, evidentment, els espais naturals de la Garrotxa són visitables tot l'any, però sabem que hi ha estacionalitat en diferents espais i, en canvi, a la tardor n'hi ha altres.
La Generalitat va dotar el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, aprovat el 2021, amb més de 5 milions d'euros en 10 anys, que serviran per instaurar mesures de foment, gestió, estudis i programes de seguiment, educació ambiental i vigilància, entre d'altres.
I a Olot també el Parc per a Gossos entra en funcionament aquest dilluns. Falta acabar de reparar un punt d'aigua i afegir senyalització. L'espai compta amb 1.000 metres quadrats de superfície i té una zona reservada per animals en període d'aprenentatge. L'Ajuntament ja està buscant altres punts de la ciutat per instal·lar-ne més.
Actualment a Olot hi ha 3.440 animals de companyia censats. Feia temps que determinats col·lectius reclamaven una zona on els gossos poguessin córrer, però amb seguretat. Després de mig any, el Parc per a Gossos ja és una realitat. Aquest dilluns ja estarà en ple funcionament. Queden molt pocs detalls. El parc està ubicat a la llera del riu Fluvià, entre el carrer Josep Maria Folch i Torres i la ronda de les Fonts. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, reconeix que era un equipament necessari.
És molt important que en els nuclis urbans, on aquests animals no podrien gaudir d'entorns habilitats per poder fer aquesta socialització, per poder tenir aquest espai d'entreteniment i d'interacció amb altres gossos, és important doncs, que en puguem habilitar. Són espais que estan pensats precisament perquè els gossos en puguin gaudir, però perquè es pugui fer amb seguretat.
Després de l'entrada en funcionament del Parc per a Gossos, la setmana que ve també s'instal·larà un nou espai d'esbarjo. Consistirà en proporcionar als animals uns elements d'agilitat perquè puguin fer exercici, practicar i interactuar entre ells. A més, a la zona també hi ha un espai per als gossos que estan iniciant el seu procés de socialització.
Que dins del mateix recinte hi ha un, podríem dir, com un subapartat, no? Hi ha un petit recinte que també està pensat per gossos que estan iniciant aquest procés de socialització, és a dir, gossos que encara no han après a interactuar amb altres animals. També està pensat per aquells cadells que encara no es poden relacionar amb els altres animals, o també fins i tot perquè a vegades hi ha animals que no han tingut un bon procés de socialització.
El parc prioritza la seguretat dels animals, ja que incorpora una doble sortida de seguretat per evitar que s'escapin, a més d'unes tanques de més d'un metre d'alçada. Les obres han costat 40.000 euros i si aquest nou espai funciona, l'Ajuntament en crearà més en altres punts de la ciutat.
Repassem ara la informació de les comarques de Girona. Catalunya va tancar el 2022 amb més de 102.000 compravendes d'habitatges, segons l'estadística de transmissions de drets de la propietat de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta dels millors registres des de l'any 2007, quan es van comptabilitzar 111.482 operacions, i implica que per primera vegada en els últims 15 anys es va superar el llindar de les 100.000 transaccions. En comparació amb el 2021, les compravendes d'habitatges van augmentar un 14,5%. A la demarcació de Girona, les compravendes van pujar un 21,9% interanual, fins a 15.284 transaccions. Fins a 2.500 van ser habitatges nous i 12.790 de segona mà, mentre que 14.779 van ser lliures i 505 protegits. L'increment interanual va seguir la línia de la mitjana de l'Estat, que va ser del 14,7%. Al conjunt d'Espanya, durant el 2022, es van registrar 650.000 compravendes d'habitatges, també la xifra més alta des del 2007. Girona critica que la lentitud i rigidesa administrativa ha dificultat tirar endavant obres que ja s'haurien acabat. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Girona, Lluís Martí, critica que la lentitud i rigidesa administrativa ha dificultat tirar endavant projectes que ja tindrien l'obra acabada o bé estarien en curs. Martí assegura que, a mesura avançava el mandat, s'han trobat amb una interpretació restrictiva de les normes que han anat en augment i que això els ha suposat un greuge a l'hora d'impulsar projectes. Malgrat això, i tot i que admet que els hauria agradat fer més, el regidor assegura que l'àrea d'Urbanisme tanca aquests 4 anys amb un bon balanç. Això sí, també admet que la inflació dels darrers mesos els ha obligat a revisar preus i que això pot traduir-se en renúncies per part d'adjudicataris o concursos que quedin deserts.
Finalment, doncs, hi ha hagut una constatació d'una lentitud i una rigidesa excessiva de l'actual context administratiu que també ha jugat en contra i està jugant en contra de projectes que ara potser, en el millor dels casos, ja estarien acabats, bons i fets i en podríem gaudir, o que en altres casos potser no estarien acabats, però sí que ja estarien en marxa i la gent, ciutadans i ciutadanes, podrien veure les obres en curs.
El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, però, no ha amagat que la inflació derivada de la guerra d'Ucraïna els ha suposat dificultats. Per una banda, perquè s'han hagut de revisar preus de licitacions i projectes ja adjudicats, i per l'altra, perquè també s'ha traduït en que hi hagi concursos que han quedat deserts o bé en renúncies d'obres. Seguim amb més temes de les comarques de Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 38 anys per robar una benzinera i a dues empreses de la població, arribant a entrar als negocis en dies consecutius. Al suposat lladre li atribueixen 5 delictes de robatoris amb força. El 27 i 28 de desembre hi van haver 2 robatoris amb força en una mateixa empresa de serralleria. El lladre va accedir a la nau fent força a les finestres. El primer dia es van dur peces de llautó i l'endemà 4 trepants, llums i eines de mà. Uns dies més tard, els dies 1 i 2 de gener, els Mossos també van saber que havia entrat a robar 2 cops a una altra empresa. I un home de 16 anys ha mort a Santa Coloma de Farners en un accident de moto aquest dimecres a la tarda. Segons avança, el diari de Girona ja ha confirmat l'ACN. Els fets haurien tingut lloc sobre 6:15 de la tarda. La víctima anava d'acompanyant en una moto i, per causes que encara s'estan investigant, van topar amb un camió. El conductor de la moto va resultar ferit lleu i el del camió va sortir-ne il·lès. La noia tenia 16 anys i era alumna de l'Institut de Santa Coloma de Farners. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar els bombers, la policia local de Santa Coloma de Farners i el SEM. I parlem ara del Carnaval Infantil. Aquest dissabte, els esplais de la Garrotxa i l'agrupament Escolta Nostra Senyora d'Altura la faran grossa. Arriba el Carnaval Infantil, amb una programació oberta a tothom. Aquest any recuperen la Cercavila, que s'havia perdut durant la pandèmia, i tancaran la festa al Parc Nou amb un espectacle pels més petits, informa Pere Bach.
El Carnaval d'Olot ja està a punt i comença aquest dissabte amb els més petits. En aquesta edició del Carnaval Infantil es recupera la Cercavila, que s'iniciarà al Parc de les Mores amb esmorzar a partir de les 10 del matí. La rua seguirà el curs del riu fins al Parc Nou, amb el rei i la reina del Carnestoltes animant la festa. Després, el grup de música familiar Rovell d'Ou oferirà un espectacle amb el que es tancarà la festa. El Carnaval Infantil se celebra abans del Carnaval dels Adults, perquè els més petits es puguin sentir partícips d'aquesta festivitat, ho explica l'Oriol Bassols, un dels membres dels Esplais de la Garrotxa.
Sempre els nens més petits de la família quedaven una mica més apartats perquè en el Carnestoltes hi participaven les comparses i tots, i llavors els petits s'ho miraven d'allò, però encara no tenien l'edat de participar activament en el Carnestoltes. Doncs amb el Carnestoltes Infantil ens centrem, les dues entitats que organitzem, treballem en el món del lleure i ens encanta que els nens puguin participar en tot el que es pugui de la ciutat d'Olot.
Des de l'organització del Carnaval Infantil afirmen que cada any se'ls fa més difícil organitzar actes pels nens i nenes. A causa de les tecnologies, els petits necessiten molts estímuls, però des d'Esplais de la Garrotxa afirmen que tenen mesures per fomentar les relacions interpersonals.
Nosaltres sempre intentem apartar la tecnologia de tot això, perquè diuen sí, s'ha d'implementar dintre de tot, però el joc és el joc. I els infants i tothom ha de saber córrer i saber jugar i saber passar-s'ho bé sense tenir la necessitat d'estar dintre del món digital i dintre de totes aquestes coses.
En cas de pluja, la celebració del Carnaval Infantil es traslladaria al pavelló Firal.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot,
Som present, som futur, ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I ho fem parlant de la Unió Esportiva Olot, i és que ara toca guanyar davant l'afició. L'Olot buscarà la segona victòria consecutiva diumenge a casa contra la Penya Deportiva, el segon classificat. Fa més de 4 mesos que no celebra 3 punts a l'estadi municipal i necessita fer-se fort com a local per aspirar a la permanència. En ser contra un rival balear, el partit es jugarà a les 12 del migdia. Ens parla David Planella.
Feia 106 dies que la Unió Esportiva Olot no guanyava i ho va aconseguir la jornada passada al camp del València Mestalla. Ara, encara en fa més, 133 que no guanya a casa, des del 9 d'octubre contra el Formentera. I aquest diumenge té l'oportunitat de trencar la mala ratxa precisament contra un altre rival balear, la Penya Deportiva. El tècnic dels olotins és Albert Blázquez.
Sí, estaria bé per la gent i per tots els que venim a l'estadi cada setmana, no? I també doncs, per enviar un missatge a la gent que potser ha deixat una mica de venir o s'ha desenganxat una miqueta, que també ho entenc perquè els resultats no acompanyen, doncs dir-los que, doncs això, que estem molt vius i que també podem guanyar a qualsevol equip.
Ara l'Olot és el pitjor local de la categoria, només ha guanyat un d'11 partits a l'estadi i Blázquez té clar que s'hauran de fer forts a casa si es volen salvar. La permanència és a 6 punts i aquesta distància només es podrà retallar encadenant victòries, sigui quin sigui el rival. El de diumenge és el segon classificat, una Penya Deportiva que té 40 punts, 2 menys que el Terol, i que no perd des de l'11 de desembre. Tornarà a ser un rival de play-off, però les últimes jornades l'Olot no ha perdut contra cap conjunt de la zona noble. Ha empatat amb l'Espanyol B i amb el Terol i ha guanyat el camp del Mestalla.
Queda clar que competim amb tots, no? Però també, bueno, respectant el Penya com el que són, no? que estan allà dalt, porten tot l'any allà dalt i si estan allà és per alguna cosa. Fan les coses molt bé, juguen molt bé a futbol, tenen molt bon joc i és un equip que vol la pilota, que fan mal en pilota, després també defensen molt bé tots com un bloc junt. Però bueno, sapiguent això, doncs nosaltres, si els hi podem treure la pilota, ells estaran més incòmodes, però també seguint una mica amb la línia de València, no? Que crec que es va defensar molt bé i quan toqui defensar, doncs defensar com ho van fer a València, que si defensem així doncs rebrem pocs gols.
Blázquez assegura que la victòria de la setmana passada ha portat alegria i confiança al vestidor, no només als jugadors, sinó també al cos tècnic, que ara pot treballar millor els seus conceptes. L'entrenador no avança si repetiran el 4-4-2 de l'Antonio Puigades, ni si jugadors que van sortir a la segona meitat i van ser determinants, com els capitans Eloi Amagat i Xumetra, jugaran d'inici. Sí que destaca el seu lideratge i la importància que tindran juguin els minuts que juguin.
Quan ells entren al camp, si estan de suplents, doncs es nota, no? La tranquil·litat aquesta, aquests pocs que a vegades fiquem nerviosos, doncs ells això no ho tenen, però també en funció del rival doncs a vegades potser necessitarem gent doncs que tingui més cames, no? Potser i patir més en defensa, que ells potser són molt bons en atac, però els costa més patir en defensa, és que és tot en funció del rival.
De cara a diumenge, el cos tècnic recupera Ot Serrano, que no va jugar a Paterna per sanció, però encara no podrà disposar d'Urri, que està lesionat i que també serà dubte per la setmana que ve. La resta de futbolistes estan tots disponibles. L'Olot Penya Deportiva es disputarà aquest diumenge en horari de migdia en ser contra un rival balear. Començarà a les 12 i es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 11.
I seguim parlant d'esports, i és que el Club Natació Olot vol assegurar la segona posició en la primera divisió catalana de waterpolo. Els jugadors de Jan Ivern visiten aquest dissabte el Caldes de Montbui en un partit clau si volen acabar la lliga entre els dos primers, ens ho explica en Guillem Guardiola.
Continuar endavant i aprendre dels errors per jugar un millor waterpolo. Després de la derrota del Club Natació Olot a casa davant el líder, els garrotxins s'han quedat pràcticament sense opcions d'atrapar el Manresa i, per tant, d'accedir per segon any consecutiu a la fase d'ascens a segona estatal. El tècnic de l'Olot, Jan Ivern, reconeix que ara l'objectiu és quedar subcampió i accepta que l'equip està decebut.
Hi ha temporades que les coses surten millor, hi ha temporades... Si tu t'ho deixes tot, com ens ho vam deixar nosaltres el dia aquest partit del cap de setmana passat, i ho intentes fins al final, fracassar no crec que fos la paraula. Evidentment, decebuts perquè no ho hem aconseguit, sí. Però és el que et deia, si cada any estem allà, jo crec que tard o d'hora se'ns donarà l'oportunitat de que podem tornar a fer una fase d'ascens i intentar, per què no, una altra vegada pujar.
Els olotins es desplacen fins a Caldes de Montbui aquest dissabte en un partit importantíssim si volen quedar entre els dos primers. Els del Vallès Oriental ocupen la quarta posició de la taula, tot i que només han perdut 3 partits, un més que els garrotxins. Un clar rival directe que han de guanyar sí o sí per seguir a dalt de la taula.
És un partit clau si volem quedar segons, perquè encara ells ens poden atrapar. Llavors, piscina molt complicada perquè és una piscina estreta i petita, però bueno, l'afrontem amb les ganes. Primer ens hem de refer d'això, hem passat uns dies una mica així, però a partir d'ara toca tornar a treballar, tornar a ficar-s'hi i ja pensar en el següent partit que toca.
Només queden 4 partits per acabar la Lliga Catalana, 2 a domicili i 2 més a les instal·lacions del club. En cas de quedar subcampió, els olotins competirien amb la resta de segons classificats de les altres comunitats autònomes, però sense res en joc.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui divendres, dia 17 de febrer de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, o a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook. Que passeu un bon divendres.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.